En Josep Maria Tamarit és catedràtic de dret penal. Senyor Tamarit, bon dia.
Bon dia.
Primer li faig una pregunta que ja sé que no és exactament del seu àmbit, perquè no és dret penal, sinó dret constitucional, però ara sortia aquí a la conversa. Si em diu que no, que m'estic accedint, diguem-ne, per càrrec, diguem-ho sense problemes, però... Quan hi ha diversos partits que van a unes eleccions dient que aplicaran el 155 a Catalunya, imaginem el cas que aquests partits accedeixen a la presidència del govern espanyol, que tenen majoria al Congrés i que tenen majoria al Senat. Encara que no hi hagi una qüestió legal que els empari, hi ha algú que els pugui aturar d'aplicar el 155 de la manera que creguin? Hi ha un mecanisme legal que ho pugui aturar?
Bé, a veure, quan un té majoria al Parlament pot aprovar una llei si així ho decideix la majoria, això està clar, no és una situació fàctica, però hi ha un contrapès que és el Tribunal Constitucional, llavors qui els pot aturar és el Tribunal Constitucional, si és que fan una cosa que està més enllà de del que preveu la Constitució, i pel que sembla, pel que estan dient, doncs està clar que van més enllà del que preveu la Constitució. L'article 155 té unes limitacions, s'ha d'aplicar en un determinat context a partir de que hagi passat algun fet i fent un requeriment concret. I clar, això és el que haurien de fer. En aquest cas, ara, actualment, no queda clar quin requeriment podrien fer. I, per tant, el Tribunal Constitucional podria invalidar això.
Però a posteriori, ara, no?
Sí, sempre el Tribunal Constitucional actua a posteriori.
Vull dir que pot ser al cap d'un any o dos i aquell govern ja n'ha cessat un altre i ha substituït un Parlament.
Sí, tot això és possible, sí.
D'acord. Val, per això volia saber si hi ha algun contrapès immediat que pugui aturar una aplicació així d'un govern que té majoria al Congrés i que té majoria al Senat. Val, perfecte. Per saber-ho també, perquè ens atenem. Sobre la qüestió ja sí del judici, senyor Tamarit. Ara la Lola García em parlava d'aquesta doble estratègia, no?, de la política i de la part més tècnica. Des del seu punt de vista, quina part n'ha sortit més afavorida d'aquest inici del judici, l'acusació o la defensa, veient-ho com a espectador?
Bé, sí, és difícil fer una valoració perquè són moltes coses, són hores, és a més una primera part d'un judici que han de venir moltes coses, però jo sí diria que les acusacions van mostrar una gran debilitat, sobretot en els interrogatoris, no? Hi va haver una acusació que s'ha dit molt aquí, que va ser fins i tot esferpèndica, no?, que era la de l'advocada de l'Estat, no?, i després la de la Fiscalia, doncs jo crec que va mostrar moltes febleses que en part són les febleses de la posició de l'acusació, però que en gran part era doncs de que no es va fer un interrogatori en massa condicions, la qual cosa finalment va acabar afavorint l'estratègia de Forn, podríem considerar, perquè ell va estar contestant bé, i per tant doncs va oferir una imatge, diguéssim, en el saldo global, d'un gran contrast entre l'actitud, la posició de les acusacions i l'actitud seva. Fins i tot una posició d'acritud per part de les acusacions que era molt, molt diferent a la imatge que ell va poder exhibir. I, per tant, jo crec que finalment el podria afavorir. Clar, el que s'hagi optat per una altra estratègia doncs és una decisió individual. És una decisió que pot tenir a veure amb el consell que cada advocat hagi donat, però que finalment és una decisió del propi, del propi acusat. No? Probablement Junqueras ja tenia molt clar que volia seguir l'estratègia que va seguir.
Però Andreu Benderente també deia són estratègies complementàries. I ara la Lola es preguntava. Clar, el dret penal en aquest sentit és individual. És a dir, a Junqueras se li aplicarà individualment, a Forn individualment. En aquest sentit, té sentit que es parli d'una estratègia conjunta, que un fa una cosa i l'altre fa una altra, si només s'aplica el dret a cadascun d'ells de forma individual?
Bé, jo crec que són decisions, com dic, de cadascú. És a dir, no és que aquí hagi hagut una estratègia conjunta dissenyada per tots, per que cadascú segueixi una via diferent, de manera que així globalment afavoreixi més a tots. Perquè són decisions individuals. És cert que bé, que no necessàriament doncs, una s'ha d'interferir negativament amb l'altra. Perquè, esclar, ens trobem davant d'un judici que té les dues dimensions. Té una dimensió més jurídica, està clar, òbviament, però també té una dimensió política que és innegable, que les mateixes acusacions, doncs, en moltes de les coses que vam dir, doncs, en el fons, doncs, posar de manifest que hi ha un marc polític en aquest judici que és inevitable, no? I també són diferents posicions, perquè no és el mateix el Junqueras ocupava ocupava un lloc, doncs, molt preeminent en el que era, doncs, l'estructura, no?, dels fets, i en Forn, que estava en un lloc molt més concret i que hi va arribar tard i va estar molt poc temps en la conselleria. Per tant, clar, també cadascú té elements diferents sobre la taula, no? I també té projeccions polítiques diferents, i pot ser per un objectiu principal i únic és defensar-se, o únic és defensar-se, mentre que per l'altre pot ser més que defensar-se dels càrrecs, i fins i tot assumint un cert risc, hi ha un objectiu personal que va molt més enllà d'això, no? Això crec que es va poder veure una mica amb el cas d'en Junqueras.
Però té risc, eh?
Està clar, tot té risc, és a dir, sempre que un diu jo no vull contestar les acusacions, doncs té risc que això es pugui valorar, perquè encara que el tribunal no expressi de manera explícita en el raonament que considera com a prova, perquè això no ho pot fer així, no?, que el fet de que l'altre no declarés, perquè té dret, sinó, però sí que pot passar que en el fons això predisposi, no?, i a part tens una oportunitat de respondre coses i, per tant, també de posar-te en millor posició. Evidentment té un risc, eh? Però suposo que és un risc que es va calcular i que es va prendre una decisió pensant no només en quina és la millor defensa ara per escurçar o per reduir la condemna que hi pugui haver, sinó també pensant més enllà en objectius més de tipus polític.
Senyor Tamarit, l'advocat de Junqueras i de Romeva, Andreu Benavente, deia això ahir al Món a RAC1.
No subestimem la fiscalia. Tot això que ha passat els rearmarà també, perquè no són tontos. I ara intentaran anar amb més cura, com ahir el fiscal que va veure que va dir que no ha devastado. Vale? Clar, és que ho ha posat en un escrit d'acusació. Però ahir se'n desdeia. Perquè ja veu que l'hem enganxat, no? Aleshores, ells es rearmen.
Pregunta, senyor Tamarit. El fiscal, veient, i l'advocacia de l'Estat, veient que no els hi va acabar de sortir bé l'interrogatori a Forn, poden canviar d'actitud i ser molt més durs a partir d'ara?
Bé, està clar, ja ho he dit, que això és un judici que serà molt llarg, encara poden passar moltes coses, no?, i que tothom pot aprendre dels seus errors i pot prendre decisions. Jo crec que, diria, la fiscalia té més capacitat de reaccionar, hi ha allí dos fiscals, tenen un equip doncs més complet. En el cas de l'advocacia de l'Estat, jo crec que és fàcil preveure que farà un paper molt residual i que realment deixarà en una posició i en una imatge molt negativa la institució i el govern que ha decidit de portar-la allí.
Per tant, ha comès errors, clarament, la fiscalia i l'advocacia.
Jo crec que la imatge de la interrogatòria de la fiscalia de l'Estat amb les constants intervencions, totes molt ajustades i correctes i previsibles del president del Parlament cridant l'atenció de com s'havia de fer un interrogatori, del que no podia dir, etc. Doncs bé, són molt realment són molt colpidores, i com és possible que una institució com aquesta tingui aquest tipus de representació en un judici d'aquesta tercera ascendència.
I això que ens deien que el fiscal Cadena, o almenys ho va dir Ernesto Kaiser, era probablement un dels més reputats dins del Tribunal Suprem.
Perdó, jo la valoració ara, aquesta última, l'estava fent respecte a l'advocacia
de l'Estat,
no respecte a la fiscalia.
Senyor Tamarit, acabo només amb una qüestió que ha sobrevolat des que va haver-hi la convocatòria electoral ahir de Pedro Sánchez. Des del seu punt de vista, això de suspendre o no suspendre el judici depenent del calendari electoral, això és possible? Creu que es pot fer? Creu que es farà?
Evidentment el Tribunal Suprem ho pot fer. Jo dubto que ho faci. En tot cas, seria una vergonya que se suspengués un judici que, havent-hi persones en presó preventiva, jo crec que la principal i la primera imatge que tots vam poder veure i el sentiment que molts ens va produir va ser com és possible que aquestes persones estiguin aquí, estiguin en presó preventiva, no? Jo, mentre es contestava en Forn, per exemple, doncs, aquest sentiment jo crec que el tenien molts, no? Clar, o sigui que, a més, doncs, aquestes persones porten un any i mig abusivament privades de llibertat per suportar aquest judici, doncs que ara, a més, això s'hagués d'allargar mantenint-les en presó preventiva, doncs evidentment seria una decisió doncs molt, 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 molt inadequada. Jo crec que no la prendran, però vaja, en tot cas és una decisió que depèn del tribunal.
Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal, moltíssimes gràcies per atendre el Via Lliure.
Gràcies a vostès, bon dia.